Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns 31 de desembre, el dia en què acabem 2018. És dia de fer balanç, aquell dia de preus que pugen i preus que es congelen, i també el dia en què aprofitarem per repassar el programa tot allò que ens ha cridat l'atenció aquest any. Les notícies més destacades que els hem anat explicant dia a dia. Això sí que és un luxe. Pode dir que ens han acompanyat un any més a l'altra banda de la ràdio. Començarem repassant l'actualitat, la d'avui, i també tenim cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, darrera consulta d'aquest 2018. A partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per parlar amb el Ricard Álvarez avui de bones notícies que ens ha deixat 2018 i que es faran realitat al 2019. I en la darrera mitja hora de programa hem d'anar de vins avui fins al Priorat per descobrir els vins i la història del celler Sant Genís i Baquer. Serem en directe fins a les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe ens poden escoltar a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada, com sempre, a l'àrea de serveis a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Allà hi tenim la Clara Sedano. Clara, bon dia.
El dia de l'any a Tarragona continuarem amb predomini de l'estabilitat i del cel assolellat. Temperatures màximes avui sense canvis. Arribarem als 16 graus a Tarragona, Tortosa, Reus i el Vendrell i 12 graus a Gandesa. El vent, per la seva banda, bufarà variable fluix. Demà dimarts començarem el primer dia de l'any 2019 amb cel molt semblant al d'avui, assolellat i algunes boires matinals a les zones d'interior. Temperatures que demà es mantenen estables, mínimes que estaran entre el grau i els 6 graus, i pel que fa a les màximes arribaran als 16 graus a Tarragona, 15 al Vendrell i Tortosa, 14 graus a Reus i 12 graus a Gandesa. Acabem parlant del vent, que demà bufarà variable fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ens informa el Servei Català de Trànsit que està tallada l'AP7 a Cambrils en direcció sud, en direcció Amposta. Està tallada l'autopista AP7 a causa d'un incendi ja apagat a les rodes d'un camió cisterna que transportava càrrega perillosa. Eren 24.000 litres d'àcid clorhídric en dissolució. Protecció Civil ha activat a primera hora del matí la prealerta del Transcat perquè hi havia una petita fuita d'àcid per a la vàlvula del camió, però no ha anat més enllà. Això si encara s'està netejant l'AP7, per tant, continua la circulació tallada a l'AP7 a Cambrils en un carril. Dotze i 24. El cap de setmana llarg de Cap d'Any està registrant ocupacions que ronden el 90% a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, això tenint en compte que només hi ha un 30% dels establiments oberts. La majoria que tenen obert per les festes nadalenques es troben a l'interior i són a les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, Terra Alta i el Priorat. Els clients busquen estar en contacte amb la natura i fer les campanades de manera diferent. La mitjana d'estades és de 2 dies i el dia que els hotels tenen ocupació més alta coincideix amb avui, amb la nit de Cap d'Any. Segons Mireia Sanz, membre de la Comissió de Promoció de l'Associació de Càmpings Costa Daurada i Terres de l'Ebre, un dels principals atractius són els bungalows de fusta, perquè estan integrats, diuen, a l'entorn natural que tenen els càmpings.
Són famílies, també hi ha parelles que busquen doncs, fer un cap de setmana romàntic, busquen un Nadal diferent. També hi ha algun grup d'amics, però, per exemple, no és tan habitual, grup d'amics d'una edat ja, que busquen un cap de setmana rural, no? O sigui, no per vindre a fer una festa en si, sinó busquen un cap de setmana rural, un cap de setmana diferent, i sobretot busquen passar el cap d'any d'una manera original, digue-li així, no? Doncs, en lloc doncs, de fer-ho en una sala de festes.
La xifra del matí és el 2,21% que pujaran els peatges a la C32 només. Per tant, a partir de demà, anar del Baix Penedès cap a Barcelona per aquesta via serà encara una mica més car. Costarà 22,14 euros. L'alternativa continua sent agafar la C31, amb l'habitual col·lapse, clar.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
També els expliquem avui que Alcover estalviarà gairebé el 70% del cost de l'energia dels equipaments públics formant part del projecte Xarxa de Calor de Proximitat feta amb biomassa forestal a la demarcació de Tarragona. El pla s'ha de posar en marxa a la piscina, els dos pavellons i dos edificis de l'escola municipal. Per fer realitat el projecte es construirà un dipòsit, una sitja i una caldera on es cremarà la llenya que s'instal·larà en una de les entrades del pavelló municipal per aprofitar la seva inclinació. A la vegada també reduiran 106 tones cada any d'emissió de CO2. El projecte, que s'emmarca en la lluita contra el canvi climàtic i l'estalvi energètic, també vol prevenir incendis amb una millor gestió forestal. La Diputació de Tarragona signarà els convenis amb els 9 ajuntaments de la demarcació que sumen aquesta iniciativa el proper 15 de gener. El cap de Servei de Medi Ambient de la Diputació és Josep Maria Prunera, ho explicava així.
Unes instal·lacions municipals molt properes, que són idònies, molt idònies per fer un districte de calor amb biomassa. A més, també té forest molt a prop. Bàsicament, el que volem també és dinamitzar el sector per crear llocs de treball. És a dir, intentar que el bosc es treballi i així fas prevenció d'incendis, però a la vegada també crees llocs de treball en zones on és important l'equilibri territorial, no? Municipis de muntanya i així.
Les xarxes de calor de biomassa haurien d'estar en ple funcionament el 31 de desembre de 2020, data que el FEDER exigeix que estiguin finalitzades. I a més qüestions, la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar ja ha estat definitivament donada de baixa. També s'ha donat llum verda a la venda de les oficines a l'Ajuntament per 114.000 euros. L'ambient de crispació es manté, però, en aquest poble de menys d'un miler d'habitants, on a final de setmana apareixien pintades a la façana de l'església, rètols crítics i menús de cap d'any sarcàstics dirigits a l'exdirectora financera de la cooperativa. L'alcalde del municipi, Toni Abelló, però, treia ferro aquests incidents.
Un motiu d'expressió del neguit que es viu. I llavors sí que hi ha hagut alguna pintada, doncs hi ha algun escrit, però no ha sigut res que s'hagi desmarxat massa del propi neguit que hi ha, no? I en principi el que és l'edifici d'oficines nosaltres ens interessava perquè és molt a prop de l'Ajuntament i al tenir un Ajuntament petit, doncs, bueno, podem donar-li un ús per serveis tècnics, per serveis socials i per algun aspecte més, no? Inclús per un arxiu municipal.
El primer pas ha estat la venda d'aquestes oficines a l'Ajuntament, que comprarà a preu de taxació. L'altra qüestió és que s'acabi materialitzant un acord amb Coselva per a l'adquisició del magatzem i l'agrobotiga, una fórmula però que penja encara d'una subvenció d'agricultura. I una altra cooperativa, la de l'Aldea, 7 anys després de la fallida de la secció de crèdit, allà al Baix Ebre, han fet el primer retorn de part dels estalvis entrampats de socis i proveïdors. El gran gruix dels 408 afectats els han rebut aquest desembre, aquest primer pagament. Fins al 2030, si abans no hi ha una sentència judicial que indemnitzi l'entitat agrícola, s'aniran pagant els 4 milions i mig d'euros de l'endeutament als impositors. Tots aquells afectats que encara no han presentat la documentació també seran atesos en el moment que ho facin i no perdran cap dret. Ho ha remarcat el gerent de la cooperativa de l'Aldea, Jordi Dolcet.
Si nosaltres el conveni ho havíem de complir abans del 31 de desembre, ho han fet, i ara els que queden, doncs, bueno, si el dia que vinguin, la setmana que ve, d'aquí un mes, d'aquí tres mesos, o d'aquí dos anys, m'és igual. Aquí els diners són seus i se'ls ha d'atendre. Vull dir, no han perdut res per no haver vingut ara. El problema va ser el 2011, no ara.
Arribem a dos quarts i ens quedem a Reus. L'any ha acabat a l'Ajuntament amb polèmica per la pròrroga forçosa del servei d'escombraries. Tots els partits hi donen llum verda, a excepció de la CUP, que insisteix en que s'estan regalant més d'11 milions d'euros a una empresa privada. En un ple extraordinari, a 4 dies del final del contracte, l'oposició va dir a l'equip de govern que li concedia el sí, un sí crític, donat que la mesura requeria l'aprovació absoluta. El govern ha garantit que la pròrroga durarà el mínim temps necessari fins que es liciti i adjudiqui la nova contractació a principi de 2019. El regidor d'Hisenda i Recursos Generals, Joaquim Enrec, i la portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Reus, Marta Llorenç.
En cap cas que la pròrroga hagi d'abastar tot l'any 2019. La intenció és que la pròrroga duri el mínim necessari perquè es pugui tornar a treure una nova licitació.
Que estem, com a Ajuntament, com a administració pública, lligats de peus i mans amb la contractació d'un servei. Per què? Perquè l'hem de seguir donant. I per un canvi de vot, que vostès al·ludeixen a responsabilitat, l'empresa FCC guanyarà altre cop més de 11 milions d'euros.
També a Reus, els jugadors del Reus Deportiu es plantegen no viatjar a Màlaga aquest cap de setmana a jugar el proper partit després de les paraules de l'encara màxim accionista del club, Joan Oliver. Oliver assegurava dissabte que les denúncies presentades pels jugadors arran dels impagaments havien agreujat la situació i això no ha agradat al vestuari. Ara mateix hi ha un entrenament marcat per dimecres dia 2, però no hi ha res assegurat. I en successos, detingut a Tarragona un fugitiu condemnat a cadena perpètua per dos homicidis a Itàlia. L'arrestat és de nacionalitat albanesa, va cometre els crims l'any 2007. Segons un comunicat de la policia catalana, va ser condemnat a cadena perpètua i hauria passat els darrers anys entre Tarragona i Reus, sense un domicili fix, sense telèfon ni vehicle i prenent moltes mesures de seguretat per no ser descobert. El van localitzar al centre de Tarragona i s'ha iniciat ja el procés d'extradició a Itàlia. També destaquem avui que els treballadors de la paperera d'Absa Saicapac han fet marxa enrere i han acceptat l'aplicació del quart i cinquè torn a la planta d'Amposta. Malgrat van iniciar una vaga per forçar l'empresa a renunciar-hi, en una última assemblea s'ha acceptat per un 75% el nou conveni que preveu ampliar torns, amb el compromís de la direcció de contractar 150 persones més en els propers 10 anys i invertir 7 milions d'euros en l'empresa. Ho han acceptat els treballadors davant la situació plantejada per la direcció. Al contrari, el pla era endur-se 3 de les màquines altres plantes, externalitza serveis i reduir la plantilla pràcticament a la meitat. Jordi Grau, president del comitè d'empresa, explicava que davant la proposta la gent es va espantar i es va tornar a votar el conveni.
I ens van avisar l'empresa de les conseqüències. Hi havia 3 màquines que se les emportaven a una altra empresa del grup i llavors també que les inversions les paraven i també que hi havia diversos llocs que els externalitzaven. I en total pareixia que hi haurien sobre 50 o 60 llocs de treball que desapareixerien.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
32 minuts que passen de les 12, l'Ajuntament de Tarragona organitza per primera vegada la festa de Cap d'Any a la plaça Corsini. Es vol posar en valor el recent estrenat rellotge del Carrilló i l'edifici modernista del Mercat. La festa començarà a les 11 de la nit amb la crida tots a plaça i s'allargarà fins a les 2 de la matinada. Els establiments de l'entorn del Mercat podran tenir les terrasses obertes fins a les 4 de la matinada. Es donaran també gots de plàstic de la festa en detriment dels d'un sol ús. A més, es projectaran coreografies audiovisuals a la façana del Mercat. Els músics tarragonins Jordi Gilabert i Joan Atserà seran els encarregats de posar-hi música tot plegat. La regidora de festes de l'Ajuntament és Begoña Floria.
És la primera vegada que l'Ajuntament va al davant de la festa. S'ha fet de forma transversal amb les regidories de festes, comerç i medi ambient i hem volgut donar aquest valor afegit de sensibilització ambiental que pensem que és molt important i que amb el tema del got reutilitzable i el reciclatge ens ha funcionat molt bé també en festes com Santa Tecla i Sant Magí. I hi haurà doncs, la retransmissió de TAC12 en directe per celebrar aquests 10 anys que permetrà més a més que aquells que no puguin assistir directament ho puguin gaudir des de casa i amb aquests 50 anys d'aquest home dels nassos que el tinc aquí darrere de 3 metres.
A Reus, la festa es centrarà a la plaça de Mercadal per seguir les campanades amb espectacle de música i llums. Acabem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui el govern dispara el peatge del Vendrell a Barcelona. Al Reus Digital destaquen les 10 notícies més llegides enguany al digital. I al Tarragona Digital destacat que el sistema porta a porta a Montblanc ha augmentat el reciclatge fins al 80%. Al Tarragona 21 llegim avui el carrer Doctor Battestini s'obrirà al trànsit el 2 de gener. I finalment avui en portada al diari Més. Prop de 700 passatgers retinguts tot el matí a l'aeroport de Reus per una avaria. Amb això arribem pràcticament a les 12:35 minuts. Avui hem de rebre encara la Dara Giné perquè passi la darrera consulta de l'any, però abans repassem les notícies més destacades que ens ha deixat aquest 2018 a les comarques de Tarragona en menys de 4 minuts. Un minut per la publicitat i ens hi posem.
Casi 6 millones de niños en Siria deben recuperarse del trauma de la guerra. La Iglesia Católica allí se desvive por ayudarles a superarlo. Tú puedes hacerles felices esta Navidad a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Con solo 12 euros regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de Siria. Llama al 91-725-9212 o colabora a través de siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. ¿A cuántos pequeños de Siria quieres hacer felices esta Navidad?
¡Feliz 2019!
En el Corte Inglés hemos preparado una gran selección
selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un televisor LG inteligente de 65 pulgadas 4K con un 40% de descuento. Ahora 1.199 euros.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
El Corte Inglés. Feliz 2019.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Noms propis d'aquest 2018, sense dubte, els Jocs Mediterranis de Tarragona, un projecte envoltat des del principi de polèmica, la cita esportiva va quedar marcada per les crítiques a l'organització i la poca afluència de públic. Es van vendre només el 15% de les entrades. I protagonista també l'històric acord dels principals alcaldes del Camp de Tarragona per consensuar les necessitats ferroviàries del territori i tenir una sola veu davant el Ministeri de Fomento. El clam per l'estació intermodal del sud de l'aeroport de Reus ha revifat també aquest any. I hem parlat i molt del desviament obligatori de camions de la Nacional 340 i la 240 cap a les autopistes de peatge. Hi ha hagut marxes lentes dels transportistes. La mesura va entrar en vigor al setembre i des de llavors han organitzat protestes coincidint amb els diferents ponts. El sector se sent criminalitzat i vol una bonificació dels peatges del 100%. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixa ha entelat la recta final de l'any. La secció de crèdit d'aquest municipi de 800 habitants del Baix Camp ha fet públic que es quedava sense liquiditat i s'ha detectat un forat econòmic de 4 milions i mig d'euros. Destacat també enguany, el CatSalut ha assumit la gestió i el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus a través d'una societat 100% pública. L'Ajuntament es manté, això sí, com a propietari de l'edifici. El traspàs de la governança engloba els centres d'atenció primària i les empreses filials com Gecosa, de la qual depèn l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. I a les Terres de l'Ebre enguany hem tornat a parlar i molt del Castor. 2018 ha estat l'any de les sentències que han revocat els pagaments del projecte Castor carregats a la factura del gas per finançar la indemnització i el manteniment de les instal·lacions. Es donava, per tant, la raó a la patronal catalana Secot i al govern. Després que finalment representants de l'empresa Traxa es traslladessin al març passat a Flix per ultimar els preparatius de la represa de descontaminació del pantà, l'Ajuntament ha exigit a la Generalitat garanties en el control de la qualitat de l'aire durant les obres. I protagonista també a les Terres de l'Ebre, evidentment, el desviament de camions de la Nacional 340 cap a l'AP7. Els transportistes es queixen de l'increment de costos i els negocis a peu de carretera avisen que la mesura els deixa en una situació molt delicada. L'11 de juliol de 2018, el moviment veïnal per una AP7 gratuïta celebrava els 200 talls a la Nacional 340. A l'octubre, les llevantades deixaven nombrosos danys a les Terres de l'Ebre. Després d'un hivern i un estiu amb rècord de temperatures càlides, el temporal de tardor va deixar acumulacions d'aigua inèdites i va ocasionar danys en infraestructures, propietats i conreus. Aquest 2018, l'entitat social Salvem lo Montsià denunciava l'espoli d'oliveres monumentals després que l'empresa Cultius Pons se n'endugués desenes d'una finca comprada a Ulldecona. Els ecologistes demanen a la Generalitat responsabilitats perquè, tot i que hi ha una proposició de llei presentada al Parlament, encara no s'ha aprovat una normativa que protegeixi aquest patrimoni natural. I Agrofruit, la que havia estat la primera empresa catalana d'exportació de cítrics, ha tancat portes enguany. La societat, que no pot fer front als deutes amb proveïdors i creditors, està en procés de liquidació. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest any el seu 18è aniversari preparant-se per fer front a les amenaces de nous tipus de transvasament i s'han complert també 80 anys de la Batalla de l'Ebre omplint el territori d'actes de record.
Hola, Joan. On aneu tan contents un dilluns?
Anem, no. Venim del restaurant Sol Ric, de fer un fantàstic menú gastronòmic per només 17 euros tot inclòs.
Gaudeix del nostre menú gastronòmic de migdia de dilluns a divendres i del nostre menú especial de migdia i nit per 31 euros. Restaurant Sol Ric. Reserva ja al 977-23-20-32 i a restaurantsolric.es. Obert tots els dies, migdia i nit. Aparcament gratuït. Última hora al Sol Ric. Celebra el teu sopar d'empresa amb nosaltres i aconsegueix descomptes del 10%.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança... Si haguessis buscat bé, sabries que només Icicars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. Icicars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Sembla que faci una eternitat que vam parlar per última vegada, però ha passat només 2 setmanes, no gaire més. A Dara Gine, què tal?
Clar.
És que sembla que faci molt.
No han passat gaires dies, però
clar, abans de festes,
jo trobava a faltar.
Jo també. Va ser abans de festes i com que aquests dies és tan intens, tan amunt i avall, no? Sí. Sembla que faci més temps,
Nadal,
però no.
Nadal, que vinc més rodonet.
Bueno, és que això, a veure, ja ho vam dir abans de fer el parón nadalenc. És una mica inevitable. No? Aquests dies, no? Tot i que intentis compensar, que caminis molt.
No, bueno, no, es pot, no,
és excés.
És fàcil, no?
És excés.
Aquell dia, el de Nadal i el de... No, però el de Sant Esteve a casa tampoc va ser tan allò, uf, perquè no sóc de menjar molt, tampoc. Tinc aquesta sort, no? Però el primer... Però el Nadal sí. El Nadal... El que passa que a casa meva, com que acabem el dinar, segurament als nostres joves hi passa el mateix, i a tu també, acabem el dinar tan tard
sí.
Que ja és com pues, que a les 6:30 encara estem fent la sobretaula,
sí.
Bueno, pues, i a ma mare ja treu els fruits secs, en plan. Llavors el sopar és com... Potser un iogurt, eh?
Clar, sí, sí.
Jo penso que no vaig fer res per sopar aquest
rebotiment
any.
General.
No vaig fer res, perquè ja me notava tipa. Perquè
clar.
He de menjar si em noto tipa, no? Tot i que és una cosa que no recomano, eh? Anar amb dejú a sopar, però no tenia sensació de dejú. Encara estava fent la digestió.
Home, t'anava a dir, perquè encara estaves mastegant.
I no mengem molt a casa, eh? Però, clar, vaig tenir també el sopar el 24 a València i els meus sogres són d'aquells
algun
boníssim.
Plat típic de la zona?
No, a veure, clar, és que com que vaig uns dies abans, sí que faig paella. O sigui, jo començo el Nadal 2 dies abans, eh?
No, ja, això a mi també em passa, això.
Però perquè tampoc els veig, llavors quan vinc la meva sogra fa un arròs al forn.
Clar.
Boníssim, clar. Tradicional. Després la paella també tradicional. I ens ajuntem tota la família. I...
A mi també em passa això. Com que vas a fer part del Nadal fora, i ja no és només el dia 24 el sopar, sinó que és el 23...
És que ens trobem amb la família, o que si tenim família fora, passa això, sí. Però també t'he de dir que viuen en un poblet de costa, que també els passejos pel...
Va molt bé.
Vull dir,
sí.
Que... Vull dir, no estem quiets tot el dia.
Va molt bé per fer la baixadeta aquesta
sí.
Posterior, no?
Perfecte.
Clar. Per tant, aquí ha passat el gruix. I com que a més són uns dies que suposo que cada casa és un món, però que hi ha plats que sí o sí no hi podem faltar, no? Hi haurà gent doncs, que és la sopa de galets, que sé, els canelons, el pollastre, el forn, el que sigui, no? Però són menjars, doncs, pesats. I encara ens queda, perquè jo no sé si avui... Dones tu de sopar avui, per exemple, dia de Cap d'Any? O demà dinar?
No, bueno, no. Me'n vaig a casa d'uns amics i ens reunim diversos amics. Volíem fer lo típic de les cases rurals. Al final ens hem ajuntat pocs, no ho farem. Però jo crec que serà més picadeta, és com un yo pongo.
Va,
és una truiteta de patata, una truiteta d'espinacs...
Bé, intentem. Però
sí.
Dic, perquè encara ens queda cosa forta. O sigui,
sí,
ens queda el sopar d'avui, dinar de dia 1...
El dinar del dia 1 també tradicional.
Que hi ha gent que no el fa... però jo, per exemple,
sí.
A casa meva sí que
jo
hi ha tradició
casa,
de fer-lo.
Perquè ens ajuntem.
Clar, i després de Reis, que això ja és capítol a part, perquè clar...
A més ja ve també el tortell,
això
també
ja
és un altre dolç.
Que jo és una cosa, el tortell, que és una... irresistible, claro. Absolutament. O sigui, igual acabo urgències el dia aquell cap de setmana, ja us ho avanço.
Les neules, el tortell.
El tortell sí que, mira, deixaria totes les neules, tots els torrons i tot per tortell.
En sèrio? Sí. Més que les neules?
I tant, de cap. Sí. Tu no?
No, jo soc més de neula.
Més de neula que de tortell. Aquí tenim un debat,
sí.
Senyores i senyors. I vostès, no? I els oients?
Tortell o neules?
Tortell
si ja
o...
I podem afegir els torrons,
sí.
Ja, eh?
Quan
els
dic
tres.
Neules, dic torrons, dic el que sigui, no? I així postre típic de Nadal, que són més de... Jo ja et dic, si tu me dices ben, lo dejo todo
pel
tortell.
Però el tortell com? Perquè hi ha 300 tipus de tortell avui
no,
en dia,
nata,
eh?
El de nata. De
molt
tota
bé.
La vida, tradicional.
Pues clar, la nata.
Ja ho sé, Adara, no posis aquesta cara.
No et diré,
cara.
Però tu saps perfectament el que
ho sé,
és la nata.
Ho sé perfectament. Ho sé perfectament, però aquí sí que no hi ha discussió. I els oients, què opinen d'això?
Què opinen?
A Twitter, @copetarragona, o al WhatsApp 672 65 35 34. No em deixeu sola en aquesta en aquesta lluita. Però bé, ja arribarà. El tortell, ja en parlarem, en aquest cas. Avui vens a donar-nos una idea, però com deia, encara queden menús forts, una mica per mantenir aquesta compensació, aquesta llei de la compensació.
Com que per Nadal, moltes vegades, no podem influenciar massa perquè anem... O no depèn de nosaltres. Clar. No, si depèn de nosaltres, perfecte, no? Però ara que potser tenim sopars o dinars que nosaltres més hi podem incidir, almenys és el meu cas, anem a parlar una mica de com el podem fer. Com poden ser aquests entrants, el primer plat o el plat principal? Perquè si hi ha entrants, jo no ficaria dos plats.
Interessant, això. Això explica-li la meva iaia.
L'entrant és com el primer...
Això explicaré a la meva iaia.
Sí? Quants plats
clar,
cuina?
Diu, no, que tu li dius, fem una amanida de primer, i diu, és que amanida no és plat. Oh. Ara per festes, això bueno, ho diu tot l'any, però ara per festes més.
Això m'ha fet mal.
No, això, bueno, això és així, una, és la realitat de molta gent.
Però una iaia és una iaia.
Una iaia és una iaia, amb la iaia no intento discutir.
Exacte.
Perquè no.
Exacte.
Però és veritat que això és una bona idea. Si ens esmerem amb els entrants, doncs potser ja amb un plat principal, un
sí.
Ja fem. No?
Exacte, amb un ja fem. Un que sigui una mica més contundent i que equilibri els entrants i la resta ja un postre saludable, que ara en parlarem d'unes idees, i després, si volem, si toca pues, el tortell de reixos, pues, bueno, tortell de reixos, no? I el postre com a tal, inclús podríem saltar-lo si tenim... una altra cosa, o fer una cosa més light, en comptes pues, d'un cafè. Bueno, ara en parlem.
Vinga, va.
Entrants.
Sí.
Jo proposaria entrants a base de vegetals.
Uh-huh.
Per exemple, podríem fer una brotxeta de xerris i amb carbassó a la planxa, per exemple.
Molt bé.
Què més? Mira, que tinc aquí una llista.
Clar, és que suposo que molts pacients t'han demanat aquests dies, no? Allò, idees, menús una mica especials, si estàs en una dieta una mica estricta i controlada, doncs aquests dies, tot i que et dones llicències, no?
Canapés escalivada, ho havia apuntat aquí.
Molt
trobo
bé.
Que és, ho vaig veure també amb una pacient i vaig dir, boníssima idea, li dono el meu vistiplau. L'escalivada, això sí, compta amb l'oli, perquè igual hi posem molt d'oli, no?, i molta sal també, però seria molt bona idea. També, per exemple, utilitzar el formatge, no, que és molt calòric, però sí el peix blau. El peix blau, com per exemple algun carpaccio, mm-hmm. carpaccio de bacallà, carpaccio de salmó, o per exemple ventresca de sardinetes o tonyina també, seria bona idea. El peix blau porta molt d'omega 3, és lleugeret per un entrant, pega bé i és saludable, entraria amb aquesta
sí.
Això. Inclús podríem fer combinacions de vegetals i peix blau, seria bona idea. Evidentment, també ficar fulla verda en els entrants. Per exemple, no potser una amanida simple de cada dia perquè no vesteix la taula, mm-hmm. i entenc que també la gent, sobretot si té convidats, vol vestir una mica, però, per exemple, ficar alguna picadeta de vegetals amb torradetes, seria bona idea,
sí.
Amb una mica de doncs, llavoretes de sèsam o llavoretes de lli, sempre queda molt, molt mono i queda bé. També, per exemple, patés vegetals.
Ah,
per exemple,
aquí important, sí.
Sí, paté d'albergínia. La Virgínia ha fet el forn, com si fos una escalivada, després la triturem i amb una mica d'oli d'oliva queda fantàstica, inclús per posar en aquest panet, en comptes del típic paté d'origen animal que a més porta moltíssim greix i tot aquest greix és saturat, altament uh-huh. saturat. Per tant, no seria gens saludable. Doncs els patés vegetals són molt bona idea. També podríem afegir endívies, que basteixen
sí,
bastant.
És veritat.
Amb alguna anxoveta bona... Aquí que tenim l'escala, no? Aquí a Catalunya, perfecte. Més idees. Utilitzar també, per exemple, la truita, l'ou, un ou de gualla vestit amb una mica doncs,
de
tonyina i tomàquet, o utilitzar l'olivada en comptes també dels patés, no? Són bones idees. Com entrants, potenciar el vegetal, potenciar els greixos saludables, i de segon, si potenciem això de l'entrant, el plat principal, o el segon que seria per mi, ficar-ho algú proteic, però proteic magre. Des de peix, per exemple, fins a carns més blanques, com d'au de pollastre,
mm-hmm.
de gall d'indi, o sempre sense pell, o, per exemple, conill.
És veritat que és boníssim el conill.
Sí, per què no? Per les festes, també. No sé mm-hmm. si algú ha menjat conill per Nadal, que ens ho expliqui com l'ha cuinat, però... És un oblidat i és una carn molt, molt magra. que amb una bona salseta amb base de, de tomàquet, no? Amb una mica de, per què no, una mica de sofregit de ceba, jolín, doncs queda molt bé, molt bé. Amb uns fruits secs, també.
I tant, sí.
Fruits secs, no. Que sí, que són calòrics, que dintre de lo saludable podem escollir un producte calòric, sí, però que a més, que tingui bons greixos, que no tingui sucres, que potenciem el verd, el vegetal, en comptes de el fregit, el ric en greixos saturats, etcètera.
I també aquesta alternativa del el peix, no? Que de vegades sí. És com que ens sembla que un plat de carn serà molt més contundent, no?
Sí.
Més, allò que vestirà més, com ens deies, per què no un peix, també un peix al forn, que a més ens porta poca feina, no?
Ah, exacte.
Vull dir que això també ho hem de tenir en compte, no? I no tens aquella sensació després de no poder-te moure, aixecar-te de la cadira.
Sí, és que una altra cosa, que hagués... Mira, pel proper any, m'ho apuntaré, parlarem d'això, de si arribar, com arribar de gana al Nadal i en les festes i després com acabar. Perquè si comencem a notar, tip, deixem de menjar.
L'has de parar, sí.
Vull dir, no perquè et posin un tros de xai o de gall indi o del que sigui, no? Gran al plat, tu has de menjar tot. No, doncs la ració, que a mi m'està bé i que ja em quedaré ple. No cal forçar l'estómac per menjar més i més
perquè
són festes, perquè és Cap d'Any o dia 1, el que sigui. No. Una de les coses que sol recomanar és no puc evitar que els meus pacients menjaran tortell de reis. Evidentment, surt la fava i surt la figureta. Però, perquè és molt tradicional, però sí que els hi puc dir, doncs intenta ser molt més moderat en l'àpat, i després doncs fes el teu trosset, i el trosset també moderat, però no acabis, per reventar, perquè
quantes
no és
vegades...
bo, i és una senyal de que estàs menjant massa.
Quantes vegades hauré dit jo això de jo no vull segon que em guardo pel tortell.
Molt bé. Ho dius molt.
Això ho acostumo a dir cada any.
Home, si la teva iaia fa 5 plats o 6 plats pels menús...
Clar, és que això també... A veure,
no vull 6, àvia.
És intel·ligent fer això, perquè tu dius, jo estic, porto tot l'any esperant aquest moment.
Molt bé.
Perquè això és un dia a l'any.
Doncs el disfrutes.
Doncs, clar, alegria.
Exacte. Bé, és una estratègia.
El post,
sí, bueno, però és bona idea.
Sí.
Els postres, jo optaria, en comptes de postres dolços, optaria bé per la fruita, però aquí hi ha bones idees per fer festiu. I després també, intentant alleugerar aquests menús després del de Nadal, per què no les infusions? Sense sucre. Infusions, te, un cafè sol, sense sucre. Vull dir, però coses que no portin calories.
És
perquè
que...
després sabràs que hi hauran... Doncs si t'ha sobrat torró, de Nadal posa el torró i després hi haurà potser, doncs, a casa meva és molt tradicional comprar garrapinyades en aquesta època.
Clar.
I ma mare sempre em posa 4 o 5, no?, a taula per acompanyar el cafè. També és molt tradicional posar les típiques galletetes. Aquí, doncs, tenim els carquinyolis, típics d'aquí, també. Arreu tenim el menjar blanc, que potser per aquests festius que encara ens queden hi ha turons, no, però si fem un postre, doncs bueno.
Clar, jo crec que també de vegades potser no contemplem la fruita com a postre per un dinar, un sopar, no?, d'aquests dies que són més pesats, jo crec que és la millor opció, perquè a vegades dius...
És la millor opció.
Perquè hi ha cases on suposo que no es contemplen els postres, passa directament el torró com a postre, com jo crec que és l'habitual, no?
No ho trobo malament,
Però de vegades sí que és... I què posem de postre? El torró és com per després.
Exacte.
I doncs fruita, que també ens ajuda a
baixar
tot una mica, no?
Sí, per exemple, pinya.
Pinya.
Que, bueno, aquí de pinya no se'n produeix, sempre ve de fora, però bueno, hi ha bones pinyes que a més, ajuden a fer la digestió, contenen molta vitamina C, i ho pots fer amb brotxetes, per exemple, de fruites. També pots fer carpaccio de pinya, que queda molt bé. Ostres, hi ha mil idees per fer amb fruita. Que no feu postre perquè passeu directament, d'acord. Però jo també veig que la gent fa bons menús molt complets i després l'últim plat sol ser el dolç, no?
Sí. Sí, molt bé. Doncs, escolta, idees, pensem en això, en compensar, no? Intentem doncs, que els entrants, els primers, siguin doncs, verdures, verd, no?
Sí, vull dir, et poden atipar igual, però aquí juguem amb l'estratègia de que la densitat, la quantitat que mengem no té per què ser una densitat calòrica elevada, o sigui, puc tenir la sensació de que menjo molt, me quedo molt tipa, però si és a base d'aliments calòricament més moderats i amb porcions pues, moderades, és que no m'he de preocupar realment. Vull dir, no és allò, oh, no podré fer la dieta per Nadals i per festes ni per Cap d'Any, no? No, no és això. Demà menjaràs lo normal i tal qual i tranquil, no passa res. Però el dia que ens toqui les festes, ara que també venen, continuen aquests dies, doncs, bueno, doncs intentar ser, doncs, conscients, com tu molt bé has dit abans.
Clar. Doncs escolta, ens queda una setmana, és veritat, una setmana exacta, a més, no?, de festes, sopar de Cap d'Any, dia 1 i Reis el cap de setmana, a partir de dilluns.
Ja és una altra cosa. Ja està per el dia 7 de gener.
Ja la vida és d'una altra manera.
Sí, ja tornem a la dinàmica, ens tornem a posar les piles, costa fer la muntanya, jo sempre trobo que és una muntanyeta que passem, però... ens aixequem igual.
Sí, sí, sí. Dilluns que ve ja parlarem, a veure què vens, ja t'explicaré. Bueno, em sembla que no t'ho explicaré. No, lo del tortell no t'ho explicaré. No, perquè...
Fora de micro.
Bueno. No, perquè vull que em continuïs apreciant i no... que no t'ho explicaré. Però bé, acabem. Adara Giné, la nostra dietista nutricionista particular, mil gràcies per haver vingut avui també, dia 31, que mira que jo fer-te treballar.
No, però el dia 31 sempre és de treball, pel matí.
Sí?
La tarda no.
La tarda no.
Perquè a tarda la gent ja està de compra. Ja vaig a comprar els cotillons sempre a última hora. Sempre dic, o sigui, avui és el que faré aquesta tarda.
Molt bé, molta gent estarà com tu acabant.
És una tradició també, comprar la bossa
el dia 31, no? Doncs escolta, que tinguis una grandíssima sortida i entrada d'any.
Moltíssimes gràcies, bons, igualment.
Bons Reis, també. I ens veiem ja el 2019, ara sí que sí, eh?
Ara ens veiem el 2019. Gràcies. Fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, gràcies. Ara.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
com
què tal?
Estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Existen nuevas y mejores emociones.
En minut i mig arribarem al punt de la una abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE. Com sempre, acabem la primera hora de programa amb música i avui no podia ser d'una altra manera. Fa només uns dies, dos dies, ens deixava Moncho i amb la seva música volem també acomiadar-lo.
Ara tiene más de 7 días, hacer mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí.
Doncs amb la veu de Moncho arribarem a la una, els deixo ara amb 5 minuts de notícies i després tornem, agafem la Nacional 240, ja els ho he anunciat al principi del programa, avui amb el Ricard Álvarez parlarem de bones notícies que ens ha deixat el 2018 i que seran una realitat durant els propers mesos de 2019. No s'ho perdin perquè parlarem d'una notícia molt important per Reus, però també per tot Catalunya. Saben que hi haurà un centre pioner en el tractament de l'Alzheimer, doncs avui en sabrem més coses. Serà en només 5 minuts.
Beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, contigo aprendí que yo nací.
Es la una mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno responde al mensaje institucional del presidente de la Generalitat con motivo del fin de año, diálogo y ley frente a los monólogos independentistas. Ana Presmanes.
Una respuesta en la que recuerdan que dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia hay salidas para resolver los problemas y necesidades de todos. En el mismo sentido se ha expresado en el RAN COPE Andrea Levy, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, advierte que no hay mediación internacional que valga. Hay que coser, dice, las heridas.
No hay ninguna mediación internacional que hacer. Lo que debe hacer es recuperarse los afectos entre la sociedad catalana, volver a coser heridas, porque hay una herida profunda, abierta, que divide a la sociedad catalana y que tiene su principal agitador en la Generalitat de Cataluña y en los miembros de su gobierno.
Palabras de Andrea Levy en este último día del año, con la vista puesta en esas negociaciones que en apenas unos días se van a retomar en Andalucía para formar gobierno. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular está convencida de que el cambio en Andalucía apunta a una tendencia ideológica hacia el centro-derecha.
En apenas una hora cierra la bolsa. Vamos a conocer cómo ha ido este año 2018 y qué nos espera para el próximo. Fernando Mañueco.
Pues la bolsa se anima en esta última sesión del año. Suma un 0,7% hasta 8.550 puntos. A pesar de esta pequeña tregua, el índice IBEX 35 acumula una caída próxima al 15% en el conjunto del ejercicio. Se encuentra ya más de 2.000 puntos por debajo de los niveles que alcanzó en enero. Va a ser el peor año bursátil que se recuerda desde 2010. Hoy suben todos los grandes valores, con algunas excepciones, como Telefónica o como Técnicas Reunidas. En general, este año el dinero ha salido del sector financiero y ha buscado refugio en las eléctricas, que han sido los mejores valores de todo este ejercicio.
Y este 31 de diciembre, los chalecos amarillos se han citado esta noche en los Campos Elíseos para despedir el año. Emmanuel Macron ya ha tomado medidas excepcionales. Un total de 12.000 agentes se van a desplegar para garantizar la seguridad de la capital francesa. Corresponsal Asunción Serena.
Cuentan con seguir manteniendo el movimiento durante estas vacaciones y concretamente esta noche vieja. Y hoy piensan hacerlo en los lugares típicos para celebrar el año nuevo. En los Campos Elíseos, la prefectura va a instalar un perímetro de protección desde primera hora de la tarde, porque los chalecos amarillos han prometido organizar un evento festivo y no violento para festejar el paso al año 2019. La convocatoria en las redes sociales ha recibido una respuesta positiva por parte de más de 8.000 personas, aunque podrían quedar diluidas en la masa si, igual que el año pasado, 400.000 personas se dan cita para festejar la Nochevieja en los Campos Elíseos.
Y acabamos de conocer que el Papa ha aceptado la renuncia del director y de la vicedirectora de la Sala Estampa de la Santa Sede. Corresponsal Eva Fernández.
Desde el momento en el que aceptaron la propuesta directa del Papa Francisco y a lo largo de este tiempo han renovado la forma de comunicación de la sala de prensa del Vaticano, permitiendo que los mensajes del Papa lleguen de forma clara y rápida a todo el mundo y gestionando cuestiones complicadas del pontificado de Francisco. En un comunicado, el prefecto del Dicasterio de la Comunicación, Paolo Ruffini, subraya la profesionalidad, dedicación y la humanidad tanto de Greg Burke como de Paloma García Ovejero, y recuerda que ha sido una decisión adoptada libremente por los dos. En las redes sociales, los dos periodistas han agradecido al Papa la oportunidad de trabajar a su lado durante estos 2 años y medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes termina el entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid. Ángel García.
Entrenamiento con muchísimos niños, lleno absoluto en Valdebebas. Y ojo, con un deseo del capitán, de Sergio Ramos, para 2019, Miguel Ángel Díaz.
Concluyó el entrenamiento abierto del Real Madrid en Valdebebas con más de 5.000 aficionados en las gradas y con las ausencias de Asensio, que se lesionó en el Mundial de Clubes, y de Mariano, que ultima su puesta a punto. Solari ha dispuesto un partidillo y al final del entrenamiento Sergio Ramos, en los micrófonos de Real Madrid Televisión y rodeado de niños, le pedía este deseo al nuevo año.
Pues ojalá, ¿no? Sigamos manteniendo esa misma racha que hemos mantenido estos últimos años. Lo vamos a recordar como un año histórico también, por esa nueva Champions, por el Mundial de Clubes, y ojalá podamos celebrar en el futuro muchos títulos más con nuestra gente, con nuestra afición, y sobre todo, ¿no?, que nos ayuden y que nos permitan, ¿no?, esa salud que al final pues también es importante, ¿no?
Además, el Sevilla le ha dado permiso a Luis Muriel para no entrenar y arreglar su salida del club. Se va a ir a la Serie italiana. Y en la madrugada NBA, de nuevo protagonismo para Luka Doncic, que ha ganado a los Thunder de Westbrook y George. Ibaka y sus Raptors siguen siendo el mejor equipo de la NBA. Han vuelto a ganar. Y Gran Calderón, aunque han perdido ante los Magic.
Gracias, Ángel. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a compartir la evocación emocionada que el cardenal Pietro Parolin ha realizado de su reciente visita a Irak, donde ha llevado la cercanía y el abrazo del Papa Papa Francisco a los cristianos del país que tanto lo necesitan.
Pues sí, efectivamente, el secretario de Estado ha empleado precisamente esa palabra que decías, una gran emoción por encontrar a estos cristianos que son testigos para la Iglesia Universal y a los que ha llevado la bendición del Papa, que sigue muy de cerca todas sus vicisitudes. El cardenal Parolin se ha mostrado impresionado por el orgullo, en el buen sentido de la palabra, con el que viven su fe los iraquíes en medio de tantas pruebas y sufrimientos. Ha recordado también algunas imágenes que le han impactado más, por ejemplo, las de la destrucción de Mosul, pero también contemplar las iglesias llenas de gente cantando y rezando. Te sentías arrastrado por la forma en que rezaban, ha confesado el cardenal. Todo ello lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ara que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE a la 1:06, el que fem és connectar amb COPE Tarragona, on ens espera la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez?
A punt, anava a dir, hem quedat per ja de cara l'any que ve. No,
no,
no, just el dia que
no,
acabem.
No, no, home, jo no podia acabar 2018 sense tornar a parlar amb tu una estoneta, encara que sigui.
Ja ho vam dir, dic, ens escoltarem i farem balanç ràpid.
Clar.
I parlarem el 31.
Exacte. A més, avui amb un tema, mira, vam tenir la idea, vam dir, escolta, està molt bé, perquè normalment dediquem molt temps a l'actualitat, que en general, coses bones, no ens hi fixem,
sí, sí,
no ens esporte, no?
No massa.
Però també n'hi ha, perquè si no, què faríem, no?
També
Ricard,
n'hi ha.
En aquesta vida. Llavors, sí, doncs, escolta, sí, perquè no parlem, acabem l'any amb bon, deixem, no?, el bon regust de boca del programa, parlant de bones notícies.
Clar.
Que ens ha deixat aquest 2018, però ai, amb una particularitat, que el 2019, sí, es farà en realitat.
Clar, s'han gestat el 2018.
Exactament.
I es duran a terme a partir de demà, per entendre'ns.
Bueno, sí,
i durant
donem
els
un
propers,
marge.
Durant els propers 365 dies. No s'han de traspàs, no?, el 2019, no.
No,
crec
no,
que no,
diria
no.
Que no, diria que no. No. Però escolta, mira, vull començar, de fet, hem triat una notícia de les comarques de Tarragona i una de les de Lleida, però la de les comarques de Tarragona jo crec que és important, evidentment, per el Camp de Tarragona, per Reus en concret, que és on es materialitzarà, però és important per tota Catalunya i més enllà, per tota Espanya.
Ah.
Sí, perquè t'explico. A Reus, l'any vinent es posarà en marxa un centre pioner a Catalunya en el tractament de l'Alzheimer. És importantíssim el projecte i avui volem saber una mica més de com ha anat tot plegat i com funcionarà i us vull presentar, Ricard, a una persona que és la culpable, en el bon, en el millor sentit de la paraula, una de les culpables de que això sigui realitat. És la Margarita Oliva, la tinc avui aquí a l'estudi. Margarita, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, Margarita.
Bon dia.
Explica'ns per què hi tens tu a veure, no? Quina part de culpa tens en que aquest projecte es faci realitat, que em consta que és molt important per vosaltres.
Bueno, és un projecte de família. Hem posat en marxa una fundació que porta el nom de la mare, Rosa Maria Vivar, que és una malalta d'Alzheimer en un estat molt avançat i que ha estat anant en un centre de dia a Reus, que porta l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baixcamp, on s'aplica una teràpia d'estimulació cognitiva que avui en dia és l'única cosa que es pot fer pels malalts d'Alzheimer i que ajuda molt no només als malalts a mantenir la seva qualitat de vida, sinó a les famílies a poder doncs, aprendre a conviure amb aquesta malaltia. Nosaltres sabem que la limitació que té aquest espai és precisament d'espai i vam decidir construir un centre de dia i amb això ens hem posat. I ara doncs, tenim la cessió de l'Ajuntament d'un terreny per fer-ho i la voluntat és construir-ho.
Exacte. Aquí l'Ajuntament de Reus ha cedit un terreny que normalment acostuma a ser, no?, el principal problema, no ho fem.
Clar.
Perquè el que volíeu era un centre doncs, que tingués una capacitat per atendre a molta gent, crec que seran uns 80-90 usuaris, no?, els que podrà atendre aquest centre.
Simultàniament, sí. A diferents torns seran més usuaris.
Per tant, jo deia que és important perquè hem conegut la notícia aquest 2018, no? S'ha fet ja, no sé si s'ha començat ja a treballar, s'està ja treballant el terreny, Margarita, o això serà 2019?
Doncs, durant el 2018 han passat moltes coses, va sorgir la idea, van començar els tràmits, van parlar amb l'Ajuntament, van veure que era una necessitat del territori, una necessitat pels malalts. Tothom ha col·laborat moltíssim i ha permès doncs, que acabem l'any amb un projecte ja enllestit amb la col·laboració benèfica d'un despatx d'arquitectes de Barcelona, que és GCA, que és un despatx important en projectes a tot el món, d'una paisatgista, Belén Mutlló, d'un arquitecte tècnic, d'un enginyer, etc., que de forma benèfica han fet que aquest projecte hagi anat amb una velocitat impressionant. Ja tenim el projecte llest, estem en tràmit de llicència i esperem que abans que acabi el mes de gener posar la primera pedra.
Imagina't, Ricard.
I tant.
Abans, això és primícia, abans que acabi el mes de gener, primera pedra.
La primera pedra, però teniu una data prevista de finalització d'obres i obertura?
Pues sí, nosaltres calculem que l'obra serà una obra molt ràpida, construïm amb mòduls de fusta per raons de velocitat, per un costat, perquè la construcció es fa molt ràpidament i l'ensamblatge és molt ràpid, perquè dona doncs, també un aspecte més càlid a l'acabat, i pensem que amb aquesta idea el nostre calendari ens marca un final d'obra el mes de juliol, que és molt ràpid. Posaríem en marxa a l'agost i al setembre obrir pels usuaris.
Home, veient la tenacitat que hi ha posat, no? La Margarita i tanta gent, Ricard, jo dubto que aquests terminis no es compleixin.
Home, i espero que no, perquè estem massa acostumats a que els terminis no s'acaben complint mai, igual que els pressupostos tampoc, però és que parlem d'una cosa força seriosa. Margarita, escolta, després et preguntaré sobre el que passarà a dins, però aquest és un primer pas. Clar, ara ja m'avanço molt, no tenim col·locada ni la primera pedra, però és un primer pas per d'aquí uns anys fer una nova expansió, o de moment això no es contempla?
Bueno, es contemplen moltes coses. Pensem que l'Alzheimer és una malaltia que està afectant a moltíssimes famílies. Penseu que a la zona hi ha, a la comarca, 5.600, se calcula, no hi ha un cens, però el càlcul és de 5.600 malalts. A l'any 2040 serà la primera causa de mort. I no hi ha recursos específics per a aquesta demència. No hi ha cap centre especialitzat per atendre una malaltia molt, molt complexa. Amb la qual nosaltres pensem que sí, que és el primer pas d'un futur on es podran replicar llocs d'aquest estil. La nostra il·lusió és fer, en un moment no massa llunyà, també una residència que se'n diu de Respir, que és una residència suport per a les famílies que tenen un malalt que va al centre i necessiten fer unes vacances, fer un viatge o inclús una malaltia del cuidador, puguin tenir estades curtes a la residència.
Clar, és que estem parlant de la persona malalta, que evidentment doncs, és una malaltia cruel, però clar, arriba un punt amb un estat avançat que entenc que qui ho acaba patint més és la gent del voltant.
L'entorn, no?
Efectivament,
és molt
efectivament. Per això tan important els centres de dia, perquè no només els malalts estan rebent una teràpia d'estimulació cognitiva, que vol dir que els estimulen contínuament perquè no perdin les facultats o que ho perdin més lentament, però és una solució per a les famílies, perquè saben que estan molt ben atesos en un lloc que, a més, serà molt bonic. Moltes hores al dia el centre obrirà de 8 a 8, de dilluns a dissabte, amb la qual la família pot fer vida quasi normal.
Clar,
quasi normal.
Margarita, a mi m'agradaria saber, perquè jo he començat dient que tenim la sort de poder dir que aquí a Reus hi haurà aquest centre que serà pioner, no?, en el tractament de l'Alzheimer. Pioner en quin sentit? No? És a dir, aquesta teràpia cognitiva, però a més ho voleu fer a un nivell que vagi un grau una miqueta més amunt i que sigui més complet que el que s'està fent ara. No?
L'estimulació cognitiva a Reus ja fa 20 anys que es fa des de l'associació. El que és pioner és que l'espai estigui dissenyat per malalts d'Alzheimer. Està pensat, hi ha moltes coses, per exemple, té estructura de pati central perquè no hi hagi passadissos i no es perdin el malalt que surt i no troba el puesto, doncs torna al mateix lloc. Mm-hmm. Això sembla una tonteria, no,
i no ho és, no? Exacte.
Sobretot té també un espai exterior, que això és, jo no ho he vist, i voltat per llocs, que està pensat també per fer les teràpies, per gaudir del clima, perquè la gent tingui un espai on poder passar doncs, amb el temps que tenim. Avui, per exemple, seria un dia fantàstic per estar fora. Però també és pioner pel ràtio de cuidadors que tenen pels malalts, per una raó, que aquest ràtio és molt elevat, perquè mantindrem els malalts fins a l'últim moment. Hi ha centres de dia que tracten malalts d'Alzheimer, a Barcelona, a Madrid, etc., però hi ha un moment que no els poden atendre. Llavors els tornen cap a casa i aquest és un moment dramàtic, per, ja. Sobretot per les famílies. Ah. Aquí això no serà així. Aquí el malalt estarà o bé fins a la mort o bé fins que la família vulgui.
Mm-hmm. És un centre que gestionarà, evidentment, de manera privada, però sí que em consta que heu demanat també que hi hagi unes places, no?, que amb un conveni amb la Generalitat, perquè gent pot ser que no tingui prou recursos i pugui accedir també a aquesta teràpia. Sí. Això està contemplat.
Sí, aquest era un dels punts que més il·lusions feia, que aquest centre fos un centre per tothom. Uh-huh. I de les 80 places que té capacitat, estem segurs que aconseguirem les 40 de la Generalitat, que està molt receptiva i ha entès que aquest és un centre molt necessari pels malalts d'Alzheimer, i pensem que si no el 2019, el 2020 sí que podríem ofertar places públiques.
Mm-hmm. Estàvem parlant de xifres de més de 5.000 persones afectades.
Clar, no, això només a l'àrea de Reus, a la demarcació de Tarragona, estem al voltant de les 16.000, no? I suposo que va més, i les xifres, parlem de dades de Tarragona, però si mirem les de Lleida, no estarem allunyats, no, en aquest cas.
16.000 en tots els estadis, però clar, un centre com aquest, en la que és una proesa aconseguir tenir 80 places, doncs, escolta, jo no sé si es quedarà curt ben aviat, per això ho deia abans.
Bueno, la veritat és que la construcció està feta amb teulada plana, i pensem, mm-hmm, que podem créixer amb alçada.
Correcte.
Està pensat
així. Està tot
així.
Pensat, Margarita?
Sí, està molt pensat, està molt pensat.
Margarita, sí. Abans parlava la Mònica de pioner en aquest aspecte. Suposo que hi haurà lloc, perquè clar, és el que deies, és una malaltia que a hores d'ara sabem que existeix, però hi ha poca informació de curació, no. o de que no avanci. Hi haurà lloc també per la investigació dins del vostre centre?
En principi no ho contemplem. El nostre centre és un centre assistencial i terapèutic i no té recerca, perquè hi ha molta gent que està fent recerca, l'està fent molt, uh-huh, bé, i nosaltres no ens atrevim. Nosaltres, la Fundació Rosa Maria Vivar, no som experts en Alzheimer, ho hem patit i coneixem les necessitats assistencials, i l'Associació d'Alzheimer fa teràpia d'estimulació cognitiva. De recerca no en sabem i no ens atrevim.
Bueno, però les dades que pugueu obtenir al fer aquesta...
Sí, col·laborarem amb centres, i això també ja s'està treballant. Hi ha una fundació, que és la Fundació ACE a Barcelona, que sí que fa recerca, i estem en contacte amb ells per participar en la recerca.
Jo crec que això que acabes de dir ara és importantíssim, el fet de que ho heu viscut de primera mà, no? I això et dona doncs mira, moltes coses suposo que heu aportat, no?, en col·laboració amb els arquitectes, no?, amb la paisatgista, tothom que hi ha col·laborat, l'experiència personal, no?, de dir, no, doncs això, les necessitats són unes altres, no? Jo crec que això també serà clau perquè aquest centre sigui diferent completament al que teníem,
sí,
fins ara.
Sí, sí, espero que no hi hagi errors arquitectònics, que hi ha molts centres, perquè ho hem treballat molt, hem vist coses, hem vist el que no funciona, i jo conec, perquè ho he viscut, els detalls. Per exemple, no hi pot haver al terra un canvi de color, per, clar, dir una cosa, mm-hmm, perquè el malalt d'Alzheimer no ho entén, i llavors es bloqueja, imagina, i no camina.
Doncs, però guaita, és una cosa coseta, tan bàsica, si
no
saps...
Una coseta tan bàsica, doncs sí, això n'està ple de cosetes. Mm-hmm. Així, no?
Clar. La investigació, evidentment, és importantíssima, aprofitem també des d'aquí, no?, per encoratjar la gent que col·labori. Jo sempre ho dic, no?, quan tinguem oportunitat de col·laborar en projectes d'investigació, que a vegades els investigadors treballen en condicions molt, molt difícils, i són absolutament necessaris, no?, perquè sense ells no avançaríem ni en teràpies, no?, ni en trobar, no sé si parlar de curació, però de millorar la qualitat de vida, no?, i en això hem de col·laborar també, evidentment, amb els investigadors. Doncs, Ricard, no sé si tens alguna pregunta més per la Margarita. La veritat és que a mi m'ha agradat molt això que ens has apuntat fa una mica, Margarita, de que a veure si es produeix una mica l'efecte contagi, no? Aquest centre el tindrem a Reus, 2019, últim trimestre de 2019, però la voluntat no és que només creixi aquí, es consolidi, sinó que es contagi una mica, no? També.
Que tothom pugui tenir a prop un centre d'aquestes característiques amb un únic objectiu, que si amb una persona li diagnostiquen Alzheimer, doncs que la notícia no sigui tan dolenta. Exacte. Perquè hi ha un centre on pot estar fins que ell vulgui.
Bueno, doncs no tenim temps per més, però escolta, tornarem a convidar a Margarita,
molt
que
bé,
això, això hem
d'anar fent en parlarem
i molt, Ricard, jo t'ho avanço.
Hem de seguir l'evolució de la pedra, de la
exacte,
primera pedra i de la segona
en
i de la tercera.
I molt d'aquest centre, d'aquest projecte de la Fundació
gràcies,
Rosa
Margarita.
Maria Vivar. Un
gràcies plaer. A vosaltres.
Margarita, gràcies.
Fem una pausa nosaltres.
Molt ràpida.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bé, doncs, Mònica, el tema d'avui és maco. Jo crec que, mira, sí, el fem aquest dilluns, ja l'hem presentat, però el podríem fer dilluns vinent
de
i l'altre i l'altre.
De fet, ens podríem marcar de fer-ho mínim un cop al mes, eh? Perquè
sí, sí,
de vegades és veritat que els informatius i l'actualitat parlem sempre de coses negatives, no? Per desgràcia,
sí,
l'actualitat
sí,
moltes
sí,
vegades ens hi porta. Però de vegades no dediquem prou temps a les bones notícies,
clar
que també
sí,
n'hi ha, si bones, no malament aniríem.
Bones notícies, bones iniciatives, moltes, o perquè la immediatesa també ho fa així, immediates, d'avui, però d'altres de llarg recorregut, que també estan bé.
I tant.
Ja m'he explicat que avui el que fem és parlar de coses bones que passaran el 2019 però que s'han gestat el 2018.
Exacte, no? Aquella bona notícia que ens ha deixat l'any que tanquem avui i que la veurem en els propers mesos, no? O sigui, mm-hmm, alguna a principi d'any, d'altra ja cap a final, però bé, el 2019, no? Que està planificat
sí,
així.
Mira, deixa'm que connectem primer amb una persona de Lleida. És la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de la Bordeta, un dels barris més actius de la ciutat. Ella és la Carme Guerrero. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Carme.
Amb la Carme
Hola,
Guerrero avui hem connectat per dues coses. Aviam, ja ho sabem que hi ha molta gent que farà moltes coses que les han pensat el 2018 i es duran a terme el 2019. Però, Carme, vosaltres n'hi ha dues. Una, sobretot, que és molt esperada, que és el tema dels pressupostos participatius, del cobriment del poliesportiu, que ara sí, sembla ser que aquest 2019 es durà a terme i que això ja s'ha aprovat, parlat i l'heu anhelat durant tot el 2018.
Correcte, ja és hora, eh? Perquè està aprovat des del 2017 amb aquests projectes participatius i aquest 2018 s'ha anat endarrerint i, bueno, ja al final pues sembla ser que començaran ara a primers de 2019. Mm-hmm. A mi l'alcalde, senyor Félix Larrosa, s'ha compromès i m'ha assegurat de que tindríem la pista per la Festa Major de Sogres. O sigui, jo espero poder-la inaugurar a la Setmana Cultural que sempre fem a l'abril.
A l'abril.
A l'abril, o sigui, tenim data. Què us permetrà això, aquesta bona notícia que ens deia el Ricard, aquest cobriment, què permetrà als veïns d'aquest barri de la Bordeta de Lleida?
Bueno, pues treu-li tot l'aprofitament que nosaltres fins ara no ho podem fer. Que és, per exemple, pues hi ha moltes activitats, entre elles futbol sala, que és tota la temporada d'hivern, com a curs escolar, i el dia que plou i que fa mal temps no es pot utilitzar la pista. Fem moltíssimes activitats, com la Festa Major, com concursos, exposicions d'activitats, però no solament l'Associació de Veïns, sinó hi ha d'altres entitats. Patim Bordeta, per exemple, el podria aprofitar a les tardes, nits d'estiu que fa aquella solejada i que podrien sortir a la pista que està colindant amb el pavelló per aprofitar pues, los dos equips pues, de poder ensaiar, practicar i en fi, és que serà una superpista superocupada.
No, és que a més la faran anar amb moltes o sigui, molta gent de diferents àmbits i a més parlaves de l'hivern, però a l'estiu déu-n'hi-do, eh?
Exacte. Pues
a l'estiu n'hi-do, perquè per exemple, quantes vegades al concurs de Catxipanda que la fem la setmana abans de la Festa Major ens ha caigut un xàpec, hem tingut de córrer dintre el pavelló, canviar-ho tot i d'aquesta manera hi ha actes com el concurs de Catxipanda o, per exemple, la sardinada que fem o bé el dinar del soci, la cloenda, exposicions, sí, sí. Moltes coses bueno, se podran fer sense por de sol ni ploure.
Aigua i sol. L'estiu el deia pel tema del sol, que també cau bé a Lleida.
Pues sí.
Aquesta és una notícia esperada, però n'hi ha una altra, i aquesta Mònica ve lligada amb coses que hem estat parlant aquests darrers dilluns,
sí.
Com són la neteja, el civisme de la població als carrers. En aquest cas, Carme, vosaltres us heu posat com a objectiu, i això sí que ho heu treballat aquest 2018 i es durà a terme aquest 2019, que el barri de la Bordeta sigui, si no el més net, dels més nets de la ciutat.
Ah, molt bé, això.
Correcte, perquè trobo que la ciutat de Lleida, en general, està molt bruta. El 50% d'aquesta brutícia la culpa la té el ciutadà, que som incívics. I l'altre 50%, doncs potser perquè falten més mitjans per part de l'administració de l'Ajuntament, en aquest cas, perquè es pugui fer millor les coses, d'acord? Bueno, en vistes de que aspirem a que la Seu Vella, que és un monument tan bonic, tan important per la nostra ciutat, sigui anomenat Patrimoni de la Humanitat, no podem permetre que una ciutat estigui bruta. Al contrari, que la gent que pugui vindre a veure la nostra ciutat, a veure el monument, pues que pugui dir, oh, la ciutat de Lleida està netíssima. Per això hem de prendre mesura, sobretot la ciutadania. La ciutadania sabem molt clar per què serveixen els contenedors. La ciutadania sabem molt bé com els tenim d'utilitzar. El que passa que hi ha un grup, unes persones que són incíviques, que els hi dona igual i pensen que com que paguen impostos, l'Ajuntament té l'obligació d'anar darrere amb ells. I estem molt equivocats.
Exacte.
Els impostos els paguem per tindre unes eines, per poder utilitzar-les i uns mitjans perquè la ciutat estigui neta. Ara, tirar la brossa l'he de llançar jo com a ciutadana, per tant sé que hi ha un contenedor, hi ha un altre per reciclar. Vull dir que hi ha papereres, perquè de papereres n'hi ha, El que passa que ens ve més fàcil de dir, bueno, el tiro al carrer, el tiro a la vorera, em dona igual. El tema dels gossets, el mateix.
I com ho fareu, això, Carme?
Sí.
Nosaltres ja estem treballant fa molt temps amb tot això, però és una reivindicació que encara treballarem el doble ara el 2019. Perquè jo li vaig fer una proposta al nou alcalde, ja li havia dit també al senyor Àngel Ros, però ara amb aquest nou també, i és que haurien de donar un premi per incentivar una mica als barris, a la gent, de dir, mira, un premi, no sé, per exemple, mira tu quin premi, a mi m'agradaria, de dir, al barri de la Bordeta, doncs no sé, què necessiten, aquella plaça que està molt desmillorada, que no s'ha fet res per part de l'Ajuntament, ni s'ha rehabilitat.
Un premi a nivell d'equipaments, per entendre'ns.
Correcte, doncs un premi. Mira,
però jo estic d'acord amb això, i això ho hem parlat aquí amb la Mònica i amb d'altres convidats, que més que castigar el que ho faci malament, que també s'ha d'incentivar potser el que ho fa bé.
Correcte.
Que de vegades només caiem el que no ho fa bé, multa, no? Escolta, i el que ho fa bé, doncs...
Jo quan passo pel carrer i veig algú que està pendent del seu gosset i recollís el Can Brutar, jo sempre m'atanso i li dic, escolta, felicitats, ja sé que és la teua obligació, però t'ho vull dir.
Sí, però a vegades no està de més, a la gent.
No, és que ho hem de fer. I a més jo amb aquella persona li dic, tu quan veguis algú que no ho fa, li pots dir, mira, jo ho faig amb el gosset, no cal discutir, no cal insultar, no cal res. Si crides, si diu el que vulgui, doncs deixa-li estar. Però tu ja li has dit alguna cosa, d'acord? I jo penso que ho aconseguirem, Ho aconseguirem. Jo estic fent, aprofito cada vegada que tenim actes, que hi ha gent, que tenim 400, 300 persones i pico, sempre els dic, sobretot, de part nostra, de part del ciutadà, aconseguim que el nostre barri, ja la ciutat sencera, però parlem en aquest cas del nostre barri, que siguem un barri net i cívic, i això ho hem de fer entre tots.
És un objectiu lloable, però que a més, Mònica, també, a part del benestar normal del ciutadà, escolta, poder anar caminant sense mirar el que trepitges, que ja ens entenem tots, també ajuda al tema de malalties, que no recordem, sempre hem de recordar que això ens ho han dit moltes vegades els metges, que els nens, encara que no ens agradi, escolta, sempre van amb les mans per terra i després doncs arriben coses, encara que el barri estigui net no s'ha de fer, però és que a més si està brut encara és pitjor, per tant és una iniciativa força lloable. Escolta, des de la cadena COPE, tant de Tarragona com de Lleida, molts ànims, i que això s'extengui no només a un barri, sinó a les ciutats en general, als municipis.
Exacte. Ojalà,
ojalà. Sí. Carme Guerrero.
Hem de cuidar l'espai entre tots.
Presidenta de l'Associació de Veïns del Barri de la Bordeta de Lleida. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres, i ja que tenim aquí un dia com avui, pues, que tinguis una bona sortida i entrada d'any.
Això, bon any, Carme.
Igualment a tothom. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Gràcies, Carme. Mònica, igualment.
Ah, és veritat, ens queden 20 segons per felicitar-nos l'any.
Claro, pues escolta, bona entrada i sortida d'any, això que diuen, i vigila el raïm i jo què sé.
Que tingueu la millor de totes, la sortida i l'entrada. I dimecres estem aquí per tornar-nos a felicitar 2019, que això té vuitada.
Clar que sí.
No? Perquè, escolta, aquest de 2019 l'hem de passar junts aquí.
Va, també, que això m'agrada molt dir-ho. Mònica, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar, con salones exclusivos y privados para celebrar fin de año, año nuevo, el Día de Reyes. Como siempre, hemos elaborado menús especiales para estas fechas. Contacte con nosotros y le informaremos al 977-38-35-66. Platja dels Capellans de Salou. Restaurante La Goleta les desea felices fiestas. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. Con un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2019 en El Corte Inglés!
Nunca ha ocurrido. Nunca las viste juntas. Tres películas de leyenda. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio. Y el bueno, el feo y el malo. El 1 de enero, la trilogía del dólar.
¡Bravo!
Solo en 13.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, com fem totes les setmanes, és hora d'anar de vins. Seguim la recomanació dels experts. Ja saben, va venir fa unes setmanes el Josep Mas, del celler Costers del Priorat, i ell ens feia una recomanació, també del Priorat. Escoltin el que ens deia el Josep.
Havia pensat també en algo petitó, Priorat, sí, però Priorat a l'altra banda del Priorat, nord, i havia pensat en la família Sant Genís i Baquer, que bueno, fan també coses molt, molt poca producció, amb moltes ganes, amb molta passió i amb molta història, ja ho veureu.
Doncs anem cap al Priorat, o millor dit, Porrera, ve cap aquí, perquè volem saber més de la manera de fer, dels vins, del celler Sant Genís Baquer. Tenim amb nosaltres a la Maria Sant Genís. Maria, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Has fet cara, com deies, home, quina responsabilitat m'ha deixat ara, no?
Sí, i tant, i tant.
Però bé, és molt, jo és una cosa que sempre us remarco, la gent dirà que sóc una mica pesada, però és veritat, sempre quan us recomaneu els uns als altres, hi ha com aquesta admiració entre cellers, que és molt maco, no? Allò, és dir, mira, podrien ser competències, són també del Priorat, ho fan molt bé, però és admiració una mica de la bona manera de fer, no? Això sempre és, en un gremi, és bonic, no?
Sí, el Priorat és una zona molt petita, que tots som molt amics i que jo crec que es portem molt bé tots els enòlegs i tots els viticultors d'allà a la zona.
Uh-huh. És una zona on, evidentment, no, de les més reconegudes a nivell de la qualitat dels vins, i això també, no sé si és una mica, fa una mica de vertigen, de dir, tinc aquí una responsabilitat afegida, no?
Responsabilitat sí, però Com que el raïm és de tanta qualitat, ens ho fa molt fàcil, la veritat.
Sí? Sí. La terra us ho posa fàcil perquè una de les altres coses que sempre expliquem quan parlem del priorat és que aquesta terra, aquesta llicorella, aquests costers, no?, que el fan tan característic, també compliquen una mica la feina del dia a dia, no?, i la verema i treballar la terra.
Sí, sí, és una feina difícil, és això, no?, el terreny molt dificultós, molt pedregós, l'orografia també és difícil de treballar, però això és el que fa la feina gratificant, no?, perquè al final també surt un producte de molta qualitat i això ens gratifica i ens orgulleix poder viure i treballar aquesta terra.
Mm-hmm. Maria, sempre intentem conèixer una mica més en aquest espai què hi ha darrere d'aquestes ampolles. Avui la Maria ens n'ha portat una, la veuran d'aquí una estona a la foto de Twitter. M'agradaria anar a l'origen, diguéssim, no? Com comença tot plegat per al celler Sant Genís Baquer?
Bueno, nosaltres som un celler amb molta història. La nostra família, Sant Genís i Baquer, des del segle XVIII que elabora vins, sí, tant per part del meu pare com de la meva mare. Són dues famílies de sempre del poble de Porrera i les dues sempre han elaborat vins. Els meus pares van començar junts als anys 70, per això Sant Genís i Baquer, no, els cognoms dels meus pares, uh-huh, i el meu pare va heredar les vinyes, la meva mare el celler, i quan es van casar, doncs van decidir continuar el món del vi. Encara que això era als anys 70, els anys 70 era una època molt difícil al priorat, era una època que tothom volia marxar perquè el raïm i el vi no es pagaven, no es valoraven, però ells, com que ho havien viscut sempre i ho tenien a casa, doncs van voler apostar per això i continuar amb aquest món. Uh-huh. També vam ser els primers a embotellar al poble de Porrera.
Ah, sí? Els primers? Oh, déu-n'hi-do. Sí, Porrera, sí. Més, aprofito per dir, si algú no hi ha anat o no el coneix, és una meravella, no? El poble en si s'ha d'anar amb piolet, també t'ho dic, perquè, clar, aquelles costes, no? Sí, però és veritat, sí, que quan hi vas i t'expliquen la història, no?, és que pràcticament cada casa té un celler, no?, a la part de sota, i vau ser els primers en embotellar. Sí, déu-n'hi-do, el mèrit.
Sí, bueno, actualment vivim 450 persones i hi ha 20 cellers. O sigui, imagina't, tothom treballa a les vinyes o als cellers del poble. Per nosaltres això és un orgull perquè fa 30 anys podríem dir que era tot el contrari, tothom volia marxar cap a Reus i Tarragona, doncs, a treballar o a viure-hi. Actualment doncs, podem viure allà i treballar allà, no?, que bueno, ha sigut un canvi radical pel priorat i perquè aquests pobles subsisteixin.
No? Clar, sí. Clar, sí. Això va ser als 70, no? Finals dels 70. De fet, jo crec que aquest any, que acabem ja, heu estat d'aniversari, no? 40 anys d'oficial, diguéssim, no? De celler oficial. Què va ser el que va fer als teus pares, en aquest cas, dir fem aquesta aposta per embotellar, no? Anem un pas endavant i provem. Va ser jugar, no? Una aposta forta en aquell moment.
Sí, jo crec que va ser una mica la meva mare, que va dir, bueno, o embotellem o tanquem,
ja,
perquè hi havia d'haver un canvi, fins llavors havia sigut sempre d'oll, no es podia continuar així, i van decidir, doncs, embotellar. Va ser una aposta bastant forta.
Oh, però li va sortir bé.
Sí,
li va sortir
sí,
bé,
sí,
eh?
Sí, sí.
Va començar els teus pares, ara hi estàs tu, la teva germana també, crec, no? O sigui, continues en un celler eminentment familiar, Sant Genís i Baquer?
Sí. Sí, fins i tot vull explicar que som quatre germanes. Les dues grans no es van dedicar al món del vi perquè no van veure futur. La més gran es porta 9 anys amb mi. Uh-huh. Ells començaven a estudiar als anys 90, encara els meus pares no embotellaven, encara era una època difícil, i els meus pares van dir, no us quedeu aquí, aneu cap a Barcelona, estudieu i marxeu. En canvi, la meva germana petita i jo vam poder veure aquest canvi, no? Vam veure, yeah, que els meus pares ja embotellaven, ja venien a exportació, ja viatjaven, i això ens va fer, doncs, voler estudiar enologia i quedar-nos al poble de Porrera. Clar. Allà al celler.
Suposo que al final ho has vist sempre a casa, és una mica el mode de vida, no? I ho vau tenir clar des del primer moment, que us volíeu també dedicar amb això, no? I formar-vos en aquest sentit?
Sí, des de sempre ens ha agradat el món del vi i era això, va haver una època que ho veiem molt difícil, però va haver aquest canvi i això ens va fer decidir que sí, que volíem continuar amb enologia i estudiar això.
Clar. També, al final, és també el canvi generacional, no?, aportar noves idees, tot suma. Hi ha hagut alguna cosa, no?, alguna cosa que ha estat difícil de canviar, diguéssim, perquè això, tothom que tingui negoci familiar i ens estigui escoltant, no?, jo crec que s'hi haurà reflectit. De vegades els canvis costen d'introduir, no?, en negocis que tenen tanta solera darrere.
Bueno, crec que ha sigut un bon copatge, podríem
dir. Sí, sí, sí. Oh, mira, molt ben trobat.
Sí. Al principi els va costar una mica més, perquè doncs, és això, les idees que venen noves, de les més velles, i podeu engranar, però amb el temps ha sigut doncs, al revés. Jo veure que l'experiència del meu pare era molt important i ell veure que una mica els meus coneixements també ajudaven, no? I, uh-huh. I hem anat cedint les dues bandes i això ha fet que actualment doncs, es portem molt bé i que decidim les coses tots junts i que a vegades doncs, guanya la idea d'un i a vegades guanya la
clar,
idea d'altre.
Clar, però al final és, s'ha d'aprendre no, els uns dels altres. Ells continuen encara totalment involucrats amb la feina del
sí,
dia a dia?
Sí, 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 encara continuen, però del que no. Sí, sí.
Molt bé, escolta, el saludem des d'aquí, que sense ells no estaríem aquí parlant del celler, no? Evidentment. Ens deia el Josep, quan ho recomanava, que sou un celler, deia també, un celler petit, producció molt limitada, no? I que fan les coses amb moltíssima passió i molt carinyo. Quan parlem de producció limitada, de què estem parlant? A veure, perquè ara anirem a parlar dels vins que feu i la família, home, és gran, pel que fa a varietat.
Doncs elaborem unes 25.000 ampolles, entre 25 i 30.000 ampolles l'any, i fem unes, un total de referències, 6 vins negres i un vi blanc, uh-huh. a part d'un vi dolç, que és de molt poca producció, 400 sí. ampolles.
Aquí, aquests són els que van molt buscats, també. Sí. I passava el mateix amb el Costès del Priorat, no? Van buscadíssims. I d'aquesta producció que feu, la majoria, Maria, es queda aquí a casa o se'n va cap a fora?
Exportem un 65% de la producció. Actualment la meva germana i jo estem intentant augmentar doncs, les ventes a nivell nacional, bueno, a nivell de Catalunya,
sí.
però fins ara hem marxat molt l'exportació. També això ve degut a que als anys 90, quan els meus pares van començar, es valorava molt més el nostre producte a fora que aquí. Actualment no, cada vegada més cultura del vi, cada cop uh-huh. se valoren més els vins aquí, però antigament, bueno, fa 25 anys, sí, sí. doncs es venia més a fora i vam obrir molt mercat a l'exterior. Uh-huh. I, bueno, actualment estem intentant doncs, obrir més mercat aquí perquè també ens agrada trobar els nostres vins aquí, no?, a la província de Tarragona, a Barcelona, als restaurants, a les botigues,
clar.
i per això estem intentant obrir mercat aquí.
Clar, clar, clar. Això, de fet, és una mica la tònica habitual, eh? Tots coincidiu. Són pocs els cellers que hem passat per aquí en aquestes tres temporades que portem en què la xifra està invertida, no? Que es vengui més aquí que no pas a fora, eh? No sé, però com tu dius, les xifres cada vegada, o sigui, poc a poc, no? Però anem cada vegada apreciant més i demandant més aquest producte, que aquí els consumidors hi tenim molt a dir, i la restauració, que els has anomenat ara, són, jo crec, el canal més important, no?, per arribar al consumidor final.
Sí, sí, és molt important i cada cop més s'està apostant més pels vins catalans a Catalunya. És molt important que hi hagi referències de tot Catalunya als vins de català, als restaurants catalans.
D'aquí,
sí, sí.
Evidentment. Escolta, comencem. Anem a parlar dels vins que feu a casa vostra. A veure, no sé si vols començar pel que ens has portat. Seria una bona porta d'entrada per conèixer el vostre celler, aquest?
Sí, bueno, sí? Aquest és el nostre vi una mica més, podríem dir, entre cometes, modern.
Vale.
És més una aportació més de la meva germana i meu. És un vi de garnatxa, 100% garnatxa, el nom és Lobancal de Granatxa, uh-huh. i és d'una vinya de 25 anys, és una garnatxa molt especial perquè està del tot de la punta de la muntanya, i és una garnatxa més concentrada del normal, és molt mineral, val? Però és una garnatxa també molt fresca i molt afruitada. I és doncs, molt diferent als altres vins que nosaltres elaborem perquè nosaltres, la nostra filosofia és més de buscar la concentració del priorat, encara que també són vins equilibrats amb fruita i roure, però són més concentrats. Aquest diríem, seria el vi més fresc, més fàcil de beure, no?
Sí, 100%. Clar, perquè això sí que és una característica dels vins del Priorat, no? La contundència, no? Són vins contundents, per això que dèiem, pel tipus de territori, no? Pel tipus de raïm, pel clima, no? Però sí que quan la gent en general, no? Allò sense saber-ne excessivament del món del vi, quan penses en Priorat, penses en vins robustos, no? Aquest seria una mica la germana més jove, no? Per
sí.
entendre'ns,
sí, sí,
que
sí.
encara no ha crescut, no?
Això
o sigui,
mateix.
Aniríem per edat. Sí. Doncs què dius amb aquest nom? Lobancal de Granatxa. És el més nou, ens has dit, quan fa que elaboreu aquest vi?
El 2015 va ser la primera anyada. Es va sortir el 2016, o sigui que sí, té dos anyets.
Dos anyets, o sigui que aquesta és la germana més jove, una bona porta d'entrada cap a aquest celler. Et sembla que anem com de menys a més intensitat per
sí,
repassar els vostres
sí,
vins? Vinga, quin seria el següent?
Bueno, després tindríem el Garbinada, tot i que el Garbinada és un vi jove, sense barrica, o sigui, també és un vi fresc i bueno, molt afruitat, l'únic que té la concentració del Priorat, també, o sigui, és concentradet. Després, el Garbinada li van posar perquè és la brisa marina, és l'aire que en refresca el mar, i per això, com que és un vi molt fresc i molt elegant, li van posar aquest nom. Després tindríem el Dara, que seria com el Garbinada,
sí.
però amb barrica, amb roure, amb un punt de roure, tot i que és sense que sempre busquem aquest equilibri entre la fruita i el roure, sense sobrepassants. Mm-hmm. Nosaltres no filtrem ni clarifiquem cap vi.
Això, mira, explica'm-ho, perquè aquí volem aprendre molt sí. del món del vi. A banda de conèixer més els cellers, volem aprendre coses, no? Quan trobem una ampolla on diem vi sense clarificar, sense filtrar, què vol dir això,
bueno,
Maria?
Els nostres vins no són tèrbols, o sigui, són totalment clars, uh-huh. val? Però això és perquè s'ha filtrat de forma natural a la barrica. La barrica, el roure, ens fa un procés que neteja el vi. I llavors, en un temps mínim 6 mesos en barrica, aquest vi es pot netejar de forma natural a la barrica. Ja no cal ni filtrar ni clarificar. Clarificar vol dir afegir algun producte. Normalment són productes d'origen animal, com clara d'ou, albúmina...
Sí.
Tot això fa que el vi pugui sedimentar tots els sediments que podrien quedar enterbolir el vi. Val? Normalment s'hi afegeix aquests clarificants, però la barrica ja ens ho fa de forma natural. Però per això sempre s'ha d'utilitzar barriques noves o de màxim 5 anys, perquè al cap de 5 anys la barrica està tan saturada de vi que no respira, que no transpira,
val.
I no ens fa aquest procés de neteja, no ens estabilitza el vi. Per això nosaltres només utilitzem barriques de màxim 5 anys, per no haver de filtrar ni clarificar. Perquè filtrant i clarificant també estem separant color, tanins, concentració, aromes, coses que voldríem pel nostre vi.
Que es mantingui. Sí. Ah, no, sí, mira, això és que tu volia preguntar, no? I quina diferència trobem entre un vi que s'hagi clarificat i no? O sigui, perd una mica de tot, una mica d'intensitat, una mica de color, no? Per tant, si ens evitem aquest procés, que com tu dius es fa a casa vostra de manera natural a la barrica, doncs mantenim més l'essència pròpia d'aquest raïm i d'aquest vi. Ah, molt bé, mira, veus, avui ja hem après una cosa, per acabar l'any a sobre, eh?
I fins i tot, en el futur volem aconseguir el certificat de producte vegà, perquè com que no s'hi ha afegit cap clarificant d'origen animal, doncs l'únic que afegim al nostre vi és una petita dosi de sulfits, que és el que es posa a les etiquetes contra sulfits, perquè un vi pugui permanèixer a l'ampolla molts anys o s'hi ha d'afegir una petita dosi de sulfits, que és antioxidant i... antioxidant, doncs és l'únic que afegim al vi.
Vale, no, molt bé, mira, m'ha après avui una cosa important, a l'hora de triar un vi i de mirar. Clar, aquí intentem aprendre una miqueta més cada setmana. Ens hem quedat al d'ara. Si continuem mirant amunt la intensitat dels vins vostres...
Després del d'ara passaríem al Vallpó, que seria com un criança una mica més concentrat. Vallpó també és l'antic nom de Porrera, la Vall de la Por.
Ah.
Al principi del Priorat va ser el segle XII, era una zona deshabitada on hi havia llops, igual que gratallops, i també va ser una zona de pas de bandolers, i doncs després va passar de Vall de la Por a Porrera, a l'antic nom de Porrera.
Uh-huh.
I amb aquest vi doncs, és un vi més concentrat, hi ha un 10... Bueno, nosaltres predominem molt amb garnatxa i carinyena. Tots els nostres vins, sobretot, barregem la garnatxa amb la carinyena, tot i que el Vallpó hi ha una miqueta, un 10% de cabernet.
Sí.
I després ja passaríem als vins de vinya vella, o sigui, el Garbinada, el Dara i el Vallpó i el Bancal de Granatge són d'una vinya de 25 anys. Després passem a una altra vinya que té 40 anys, que és la Coranya, i fem el vi que es diu Coranya. Aquest vi, aquesta vinya va ser plantada pels meus pares l'any 73, quan ells van començar, i quan van plantar aquesta vinya la gent del poble els hi van dir que estaven sonats. Perquè...
Això passa molt aquí, també, les històries vostres, no?
Sí,
molta gent
va
dir, ens ho haurem de provar.
Sí, doncs és una vinya només de garnatxa carinyena, llavors seleccionem aquestes dues varietats, les vermem al mateix moment, les posem al dipòsit al mateix moment, juntes, i es vinifiquen la garnatxa carinyena juntes. I és un vi, això, d'una vinya de 40 anys, només de garnatxa carinyena. Sobretot amb aquestes vinyes velles, nosaltres el que acostumem a fer és vendre anyades antigues.
Uh-huh.
Actualment estem venent l'anyada 2007.
Déu-n'hi-do.
Sí, són molts anys d'ampolla. També creiem que és la diferència del priorat. El priorat on podem veure moltes vegades la qualitat d'un vi és amb aquesta evolució amb el temps. Els vins, al principi, com deies tu, són molt robustos, són molt concentrats amb tanins, amb concentració, però quan li dones temps a l'ampolla, aquest vi s'afina. I és molt més complex, aromes molt més complexos, molt més elegant, amb boca ja parlem de sedositat, o sigui, ja no és aquella robust, ja no és robust, sinó que ja és sedós, i és el que volen aquests vins del priorat, amb concentració, temps a l'ampolla.
Mm-hmm, exacte. Doncs el Coranya i el Clos Montlleó, que seria, diguéssim, no? el germà o la germana gran, en aquest cas, de la família,
el
no?
Clos Montlleó,
vinyes més velles de casa.
La vinya de 50 anys, que és la nostra vinya més vella, el mateix cupatge, garnatxa carinyena 50-50, perquè era el cupatge que feien els nostres avantpassats. Quan plantaven les vinyes, es plantaven barrejades, la garnatxa i la carinyena. Ells no sabien per què, però veien que si posaven les dues varietats juntes, el vi sortia millor. I ara creiem que són dues varietats molt complementàries, no? La garnatxa és molt més elegant, més aromàtica, més alcohol, menys acidès, més fresca. La carinyena és tota la concentració, els tanins, l'estructura, menys alcohol, més acidès. Per això nosaltres creiem amb aquest cupatge 50-50 garnatxa carinyena.
Es complementen, no? Sí. I al final doncs, donen aquest equilibri, no? Suposo.
Això mateix.
Doncs atenció a la família, hem anat de menys a més. On situem el Coste Blanc, el vostre blanc?
Bueno, després tenim el Coste Blanc, que és una cosa molt especial perquè també només elaborem 2.000 ampolles, encara no arriba a 2.000 ampolles.
Buscadíssim, suposo.
Sí, la veritat que sí. I aquesta sí que és una mica la meva creació.
Sí.
Perquè quan estava estudiant, doncs jo volia elaborar un vi diferent. A casa sempre s'havia elaborat negres, no s'havia produït mai un vi blanc, i vaig intentar elaborar un vi blanc. De garnatxa blanca, 80%, i 20% macabeu. També és de vinya vella. També està molt buscada la vinya vella de raïm blanc al Priorat, perquè n'hi ha molt poca,
clar,
que
molt
sempre
poc.
S'ha apostat més pel raïm negre, i actualment s'està doncs, veient que hi ha vins blancs al Priorat molt i molt bons. I és un vi doncs, que passa una mica de temps, uns 4 mesos per barrica. Això també li fa que sigui un vi blanc amb concentració, però també amb fruita i fresc i elegant.
Mm-hmm. Completa la família aquest dolç del que ens parlaves, la Sinfonia en dolç, primera pregunta, n'hi ha? Maria, en tenim?
N'hi ha, però poquet. Només hem elaborat 2 anyades, 2007 i 2011.
Crec que a més se'n feia 800 ampolles, una cosa així,
sí,
no?
Sí.
Només, per tant, suposo que buscadíssim. Ho dèiem l'altre dia també amb el Josep, no? Per ara aquests dies que són de sobretaules eternes, que encara ens queden dinars i sopars, no? Aquests dolços són una mica també, són tradició de casa nostra. Suposo que vosaltres en tindreu a taula, no?
Sí,
o ni per vosaltres. De vegades en casa de l'herrero, no? No en quede, però sí, us en guardeu una ampolla.
Sempre n'hi ha alguna. Aquella que et queda mal etiquetada, aquella que el tapa queda arrugat, alguna cosa sempre hem de trobar perquè no puguem guardar
dius,
per nosaltres.
Dius, ai, quin greu, aquesta no es pot vendre,
sí,
no?
Això
doncs escolta, no em queda gaire més temps, però no sé si ja tenim nous vins a la vista, nous projectes, perquè sé per l'experiència que no podeu parar mai, no?, de provar coses, i suposo que hi ha alguna cosa allà esperant, no?, a veure la llum.
Sí, això sempre. Bueno, ara tenim aquest que us he explicat, el bancal de garnatxa, 100% garnatxa, ara tenim també un 100% carinyena a punt de sortir al mercat.
O sigui, 2019 ja...
Bueno, no, serà una anyada antiga, serà 2011.
No, però vull dir que el veurem el 2019
sí,
ja...
Sí, el 2019. Sí,
per tant, haurem d'estar atents a les novetats. No he dit el web, per cert, www.santgenisivaque.com, allà tenen més informació, perquè a més us podem visitar, no, Maria? Que jo crec que ja qualsevol excusa és bona per anar a Porrera si no ho coneixen, però us pot visitar el celler sempre concertant dia i hora, no?
Sí, tant, el nostre celler sempre ha sigut un celler que han tingut les portes obertes, que els meus pares ja des de sempre veneien a Doll i per això tenien les portes obertes i hem continuat, també creiem que l'enoturisme és molt important perquè la gent pugui entendre els vins, pugui entendre com se cata, com els nostres productes i per això sempre tenim el celler obert, caps de setmana inclosos i estem a la mateixa plaça del poble de Porrera.
O sigui, no te perdo, això. Doncs fàcil. Quedin-se amb el nom, Sant Genís i Vaquer, és el celler, ens ha portat avui la Maria aquest lobancal de granatxa, tenen el Garbinada, el Dara, el Vallpó, la Coranya, el Clos Montlleó o el Coste Blanc. Apuntin que encara tenim dies per allò, perquè la taula de lluir, no?, aquests dies més que mai, on podem trobar els vins? Suposo que els podem comprar directament al vostre celler, però si no, on els trobem aquí per Tarragona, Maria?
Bueno, podríem trobar, per exemple, el Vinoví,
sí,
que és a la plaça Verdaguer, Tarragona. També tenim a Coses Bones, aquí a Reus, al carrer Pere Apòstol.
Uh-huh. Però bé, botigues especialitzades,
sí,
no? Si més no, per tant,
sí,
busquem,
sí, sí.
I si no, et digue, de santgenisivaque.com, vostès truquen i demanen la informació de com vingui. Jo crec que avui, si volen pel sopar d'avui, vagin a les botigues que ens ha dit la Maria, però si no, allò, organitzem una excursió, aprofitem, no?, i ens fem amb unes ampolles de vi, a més que ens ho explicareu de primera mà, que sempre és l'ideal, jo crec. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler, no sé si l'has descobert fa poc, si ja el coneixies de fa temps i creus que és imprescindible, tu mateixa.
Bueno, jo crec que és imprescindible el celler Batllac. El celler Batllac és un celler veí nostre, és un celler amb molta amistat i, bueno, l'Albert Costa, que és una gran persona i que us explicaria tot el que ells elaboren, que fan moltes coses diferents i moltes coses molt interessants.
Mm-hmm. Doncs escolta, frisoses estem per descobrir-les. Serà ja el 2019 amb Sant Genís i va que tanquem la ronda de cellers d'enguany. Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver tret l'estoneta. Ha estat un plaer. Escolta, que tinguis molt bona entrada i sortida d'any. Eh?
Moltes això gràcies igualment i gràcies per convidar-nos.
Un plaer, gràcies. Realité. Je veux l'amour,
la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fa... Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masia Cruzells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Cinc minuts aproximadament i arribarem al punt de les dues abans de deixar-los amb els serveis informatius de la COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Ens fixem en tres notícies importants a aquesta hora a les comarques de Tarragona. El cap de setmana llarg de Cap d'Any registra ocupacions que ronden el 90% a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, això tenint en compte que només hi ha un 30% dels establiments oberts. La majoria que tenen obert per aquestes festes són a l'interior, a les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, la Terra Alta i el Priorat. Els clients busquen estar en contacte amb la natura i fer les campanades de manera diferent. Destaquem també que la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixà ja ha estat definitivament donada de baixa. També s'ha donat llum verda a la venda de les oficines a l'Ajuntament de l'Aleixà per valor de 114.000 euros. L'ambient de crispació es manté en aquest poble de menys d'un miler d'habitants, on a final de setmana apareixien pintades a la façana de l'església, rètols crítics i menús de Cap d'Any sarcàstics dirigits a l'exdirectora financera de la cooperativa. A Reus l'any acaba amb polèmica a l'Ajuntament per la pròrroga forçosa del servei d'escombreries. Tots els partits hi han donat llum verda, excepció de la CUP, que insisteix en que s'estan regalant més d'11 milions d'euros a una empresa privada. En un ple extraordinari, a 4 dies del final del contracte, avui, l'oposició ha dit a l'equip de govern que li concedeix un sí crític, donat que la mesura requeria aprovació absoluta. El govern garanteix que la pròrroga durarà el mínim necessari fins que es liciti i adjudiqui la nova contracta a principi de 2019. I també a Reus, els jugadors del Reus Deportiu es plantegen no anar a Màlaga a jugar el proper partit després de les paraules de l'encara màxim accionista del club, Joan Oliver. Oliver assegurava dissabte que les denúncies presentades pels jugadors arran dels impagaments havien agreujat la situació del club i això no ha agradat al vestuari. Ara mateix hi ha un entrenament marcat per dimecres, dia 2, però no hi ha res assegurat. A Tarragona, l'Ajuntament organitza per primera vegada la festa de Cap d'Any a la plaça Corsini. Es vol posar en valor el recent estrenat rellotge del Carrilló i l'edifici modernista del Mercat. La festa començarà a les 11 de la nit amb la crida Tots a plaça Ola 2019 i s'allargarà fins a les 2 de la matinada. A Reus, la festa centra la plaça del Mercadal per seguir les campanades amb espectacle de música i llums. I la grossa de Cap d'Any ha deixat dos premis a les comarques de Tarragona, a Valls i un altre a Salou. Són la 1:58 pràcticament. Abans d'acabar, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber com acabarem aquest 2018 i com el començarem també el 2019 pel que fa a temperatures. Clara Sedano, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns, últim dia de l'any a Tarragona, continuarem amb predomini de l'estabilitat i del cel assolellat. Temperatures màximes avui sense canvis. Arribarem als 16 graus a Tarragona, Tortosa, Reus i el Vendrell i 12 graus a Gandesa. El vent, per la seva banda, bufarà variable fluix. Demà dimarts començarem el primer dia de l'any 2019 amb cel molt semblant al d'avui, assolellat i algunes boires matinals a les zones d'interior. Temperatures que demà es mantenen estables, mínimes que estaran entre el grau i els 6 graus i pel que fa a les màximes arribaran als 16 graus a Tarragona, 15 al Vendrell i Tortosa, 14 graus a Reus i 12 graus a Gandesa. Acabem parlant del vent, que demà bufarà variable fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Descubrí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo lo aprendí.
Doncs amb la nostra cançó del dia, amb la veu de Moncho, ens acomiadem del programa d'avui i també de 2018. Nosaltres tornarem a parlar-los i a escoltar-nos el proper dimecres dia 2 a les 12:20 puntuals. Gràcies per haver estat un dia més, un any més, a l'altra banda de la ràdio. Que tinguin una magnífica sortida i entrada d'any. Que els vagi molt bé.
Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo ir.